Bon dia, són les 8.
IB3 Ràdio. Informatiu Matí. Amb José Luis Galindo.
Fa una hora i mitja que roden els participants de la Mallorca 312, prova ciclista ja més que consolidada i reconeguda a tot el món. Són 8.500 els inscrits i procedeixen de més de 70 països. Han sortit de Platja de Mura i en aquesta hora està previst que passin per Escorca. Més enllà de la part esportiva, la 312 genera un important impacte econòmic. Mou entre 16 i 18 milions d'euros, segons la Universitat de les Illes Balears. Es presenta, per tant, com una de les opcions més diferents per allargar la temporada, perquè, val a dir, els ciclistes acostumen a venir acompanyats, romanen una mitjana de 7 dies a l'illa i gasten prop de 300 euros al dia. Aquesta és la part positiva. La negativa i motiu de queixa cada any de molts de residents és l'alteració en la circulació a les carreteres que genera. Afecta sobretot a la Serra de Tramuntana, el Reiguer i el Pla de Mallorca. En aquesta hora hi ha talls entre Pollença i Sóller, i en breu les restriccions s'estendran cap a Andratx, Esporles i Santa Maria. Tot d'una, actualitzarem la informació i serem en directe. Abans, però, altres temes en titulars. El Consell de Mallorca exigirà finalment 5 anys i no 3, com estava previst, per accedir a les ajudes socials per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran. Joan Josep Sunyer, bon dia.
Bon dia. D'aquesta manera es desbloquegen les ajudes que s'aprovaran pròximament en un pla extraordinari. Vox afirma i celebra estar darrere de l'enduriment dels requisits.
Més de 30.000 persones encetaran aquest cap de setmana i fins dimarts la temporada de discoteques a Eivissa.
Un sector que va facturar 160 milions d'euros l'any passat i, de moment, no ha notat els efectes de la guerra a l'Iran.
UGT alerta que milers de treballadors de temporada de la península no s'han pogut reincorporar enguany perquè no troben on poder viure.
El sindicat proposa que es destini part de l'impost de turisme sostenible a comprar establiments hotelers obsolets perquè s'hi puguin allotjar treballadors.
Mor un turista alemany de 56 anys en negar-se a la platja de Calamandia, Porto Cristo.
Va ser a hora baixa i una altra persona que tampoc no podia sortir de l'aigua va resultar ferida greu.
En internacional, nova ronda de negociacions de pau entre Estats Units i l'Iran al Pakistan.
Això enmig d'una treva indefinida anunciada aquesta setmana pel president Donald Trump.
I en els esports, Xisco Ribas, bon dia.
Bon dia. En futbol, el Real Mallorca s'enfrontarà a domicili l'Alavés quan siguin les dues del migdia, un partit vital en vista a la lluita per la permanència i en què Martín de Michelis no podrà comptar en Lubumbo, encara amb molèsties, ni amb el lesionat Raio, Mateo Josep, Peristrom i Jan Sales. A la primera federació, l'UD Eivissa visitarà el camp del Villarreal B. Els blaucels, recordem, es troben a només 4 punts del descens. En futbol sala, les 6 a Somos, el Palma Futsal cercarà una victòria contra l'Oparrulo. En bàsquet, a la primera FEP, el Figui cercarà a Palència retrobar-se també en la victòria després d'11 derrotes consecutives. I en voleibol, a les 6, el Coneta Balear Manacor rep el Guaguas en el primer partit de les semifinals del play-off.
Anem amb la previsió del temps. Tomàs Salom, què tal? Bon dia.
Bon dia, encetam el cap de setmana amb aquest ambient variable. Continuam amb la presència d'interval de núvols, sobretot en el cas d'Eivissa i Formentera. A moments de la jornada podrien ser fins i tot més presents i arribar a tapar una mica el cel, però després també s'obriran clarianes. Alguns núvols alts a Mallorca i a Menorca, però aquí amb el cel sembla que més assolellat. Continuant també amb vent de component est, en conjunt fluix, qualque cop moderat a les Pitiuses. De fet, encara podríem veure qualque ral de maror a les costes exposades d'Eivissa i Formentera, mentre que la resta tindrem major tranquil·litat. I quant a la temperatura, poques variacions respecte a les d'ahir, màximes que podrien tornar a tocar aquests 20 a 24, puntualment els 25 i 26 graus cap a l'interior de Mallorca. Diumenge mantindran la mateixa situació, amb l'arribada també de núvols a Eivissa i Formentera, més sol a Mallorca i a Menorca, tot i que també tindrem alguns núvols d'alts. Les temperatures, això sí, podrien pujar qualque punt respecte a les de dissabte.
Gràcies, Tomàs. Són les 8 i 4 minuts. Ivan López és el control tècnic. Començam.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Ja circulen per les carreteres de la Serra de Tramuntana els aproximadament 8.500 ciclistes que participen en una nova edició de la Mallorca 312, una de les curses ciclistes més populars del món en l'actualitat, amb participants procedents de més de 70 països. A les 6:30 del matí han sortit de la platja de Muro els primers participants, que ja duen 1 hora i mitja de pedaleig damunt les cames. Seguint la cursa, al Coll de Sabatall es troba el nostre company Álvaro Alonso. Bon dia, Álvaro. Ja han passat els primers per lluc?
Molt bon dia. Sí, fa uns pocs minuts els primers participants ja han passat per aquest punt. Han sigut capaços d'arribar des de Platges de Muro, passant per Pollença, en tan sols 1 hora i quart. Gairebé 40 quilòmetres amb un desnivell de més de 500 metres. Tots ells intentaran batre el rècord de la cursa que el canadenc Adam Roberts va fixar l'any passat en 8 hores i 39 minuts. Un recorregut molt dur de 312 quilòmetres i més de 5.000 metres de desnivell acumulat. Pels que no estan tan en forma, existeix l'opció de realitzar les dues rutes alternatives de 226 i 163 quilòmetres respectivament. De moment, molt d'ambient aquí al Coll de Sabatall, on no aturen de passar els participants que reben el suport dels seus familiars i amics.
He vengut perquè participin els meus amics, el meu fill, i estic aquí esperant perquè m'ha deixat la seva roba d'abrir per no voler de passejar tot el dematí.
Tenim uns amics que corren de la tenda s'escapar de Campos i venir-los a animar un poc i aquí, congelat de fred.
Clar, farem suport, li farem un poc de seguiment. Ara som aquí a Lluc, després anirem cap a Solla i li farem un poc de seguiment i fins a l'arribada.
Nosaltres avui venim de Campos, on hem aixecat a les 5:30, fem cafetet i en les motos hem vingut aquí en el Coll de la Batalla per veure passar tots els corredors de la Mallorca 312, que és un èxit d'organització i de participació.
La cursa provocarà talls de trànsit per tota la serra, el Reguer i el Pla de Mallorca al llarg de la jornada. Ara mateix, en aquestes hores, no es pot circular a la MA10, la carretera de la Serra, des de Pollença fins a Solla. I en pocs minuts tampoc es podrà circular des de Solla fins a Andratx. I atenció també, perquè a partir de les 9 estarà tancat el tram que va des d'Esporles fins a Santa Maria. Ja està restablert. Això sí, el tram que va des de la platja de Muro fins a Pollença.
Gràcies, Álvaro. Anirem actualitzant tota la informació relativa a la 312 al llarg de la jornada. Els talls de trànsit s'aniran produint de forma esglaonada, com comentàvem. La normalitat entre Valldemossa i Pollença es restablirà a partir de les 11, previsiblement, quan la cursa avanci cap al Reguer i al Pla de Mallorca.
A partir de les 10 els talls s'ampliaran més enllà d'Andratx, a pobles com Es Cap d'Allà, Puigpunyent, Esporles, Santa Maria, Lloseta i Campanet. Després de les 12 del migdia, els talls s'avançaran encara cap al llevant de Mallorca i a partir d'Artà fins a les platges de Muro, on acabarà la ruta. El darrer tall es produirà a les 9 del vespre, des d'Artà fins a la meta, com hem esmentat, a la platja de Muro.
La Mallorca 312 va generar en l'edició de 2025, l'any passat, un impacte econòmic de gairebé de 7 milions d'euros i suposa una opció més esportiva per allargar la temporada. La platja de Muro frega la plena ocupació per aquest cap de setmana. També en treuen profit, però, a altres zones.
De fet, així ho corrobora l'informe fet per la universitat sobre l'impacte econòmic de la 312. Els participants romanen a l'illa prop de 7 dies, amb una despesa diària de 296 euros, una xifra superior a la mitjana dels altres visitants. Les estades es concentren en un 81,8% d'hotels i hotels-apartaments, però l'impacte econòmic va més enllà del sector hoteler. Miquel Porquer és el Batle de Muro.
Això és un poquet el començament de la nostra temporada turística. Fins ara tot era un món ciclista i ara ja comencen a venir el que són les famílies, perquè aquest, durant molta de gent d'aquesta que ve a participar ve en la seva pròpia família, la qual cosa és molt més ocupació, més gasto generalitzat a la zona.
Una de les carreteres afectades pel recorregut de la Mallorca 312 és Esporles. Com dèiem, s'ha habilitat la via d'establiments com a entrada i sortida del poble, però just coincideix amb una caminada reivindicativa de l'Associació de Veïnats que reclama millores precisament en la seguretat vial i poder transitar tranquils al seu barri.
Els residents es queixen que ni tan sols poden anar a l'escola a peu pel perill que suposa la circulació. La carretera que enllaça Palma i Esporles per establiments és molt estreta en alguns punts, amb poca visibilitat i sense espai gairebé per als vianants. Avui surten una vegada més al carrer per reclamar solucions, no volen una gran reforma com la proposada per l'anterior consistori, que pretenia crear voreres que superaven el metre i mig d'amplada, proposen cercar petites intervencions, però que siguin efectives, diuen, i ja en tenen de pensar d'escat i a l'hora. És la presidenta de l'Associació de Veïnats.
No, un 80 aquí desgraciaran el poble i, a part, desgraciaran les cases i es apropiaran, i això no ho volem, això no. El que se poden fer, moltes cosetes. Hi ha molt de camins també tancats o camins que ja no s'usen, que podríem anar alternativament a paral·lel a la carretera, pots anar per camins, si s'arreglen i s'obrin. Hi ha moltes coses a fer. I després hi ha això, posa't la plana, perquè les voreres hi ha els i baixos, i pot ficar un peu, molta gent ha caigut.
I reclama la presidenta de l'Associació de Veïnats d'Establiments intervencions prioritàries al ferm de la carretera, que diu es poden combinar amb altres mesures de seguretat vial que s'han demostrat efectives.
Hi ha un tros que és molt difícil, i moltes traques més que de les voltes, semàforo que pugin uns i un semàforo que baixin els altres, facilitaria que poguessin caminar. Podria fer una petita banda pintada o aceres mínimes com s'han fet en el secat, secat de la Real, que està ferrat a nosaltres.
La caminada reivindicativa Establiments per la Seguretat Vial començarà a les 10, a Establiments Nous, on hi ha el restaurant Esbuntant, i anirà fins a Sa Creu.
Cal afegir que, per mort de la confluència de les dues convocatòries, la caminada i la prova ciclista, el servei de bus de la línia L16 redueix el recorregut en sentit Establiments. Només arribarà fins a la parada de l'Hospital Palma Planes i reprendrà el trajecte cap a Palma des de la clínica Palma Planes. A Eivissa, aquest cap de setmana també hi ha un fet que marca l'inici de la temporada, el que es coneix com a openings. Algunes de les discoteques més populars del món inauguren fins dimarts la temporada 2026, un sector que va facturar 160 milions d'euros l'any passat i que de moment no ha notat negativament els efectes de la guerra a l'Iran. Ens ho conta Enric Fernández.
Entre 30 i 33.000 clovers assistiran a les diferents obertures de les principals discoteques d'Eivissa, un esdeveniment internacional tan esperat que ha esquivat les afectacions de la guerra a l'Orient Mitjà, com explica el gerent d'Ocio de Eivissa, José Luis Benítez.
Los openings se venden desde hace bastantes meses, por lo tanto, casi hemos pasado del conflicto, pero el problema vendrá a partir de ahora, ¿no? Veremos qué sigue ocurriendo con todo el precio de los carburantes y todo lo que nos puede afectar a la isla de Eivissa.
El cap de setmana de més vols, amb el que portem d'any, farà omplir gairebé el 100% els hotels ja oberts. Els preus dels tiquets, ja elevats, no han d'experimentar pujades importants.
Los precios ya de por sí son altos, yo creo que es un producto muy exclusivo. Todo el tema cultural, la verdad, es que sabemos que es caro en este país y prácticamente todo el mundo. Así que el precio es elevado, pero la gente quiere venir a ver esa gran oferta que tenemos, a los mejores DJs del mundo que estarán por aquí este fin de semana.
El tancament de la temporada serà mitjan octubre i s'està mirant si l'allargaran fins a final de mes en els propers anys, segons explica el director d'Ushuaia Entertainment, Roberto de López.
Yo creo que podemos tirar hasta finales de octubre en unos años. También depende mucho también de los hoteles, del tema de los vuelos y que todo también, al final hay un ecosistema montado que no quieres perjudicar a nadie.
Les xarxes socials també serveixen per anunciar els openings, amb desenes de milers de visualitzacions de cada anunci. Amnesia, Pachá, High, Universos, Paradís, a més d'altres sales de festa i beach clubs, enceten una temporada que pronostiquen com a històrica.
Vuit i 13 minuts. Canviant de tema, el Consell de Mallorca endureix les condicions per poder optar les ajudes socials derivades de la guerra a l'Iran. Passa d'exigir 3 anys de residència a 5.
D'aquesta manera es desbloqueja les ajudes que s'havien paralitzat i que seran aprovades pròximament en un pla extraordinari, encara sense data fixada, volem dir. L'exigència d'un mínim de 5 anys de residència legal només afectarà els 9 milions d'euros que es destinaran a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, que gestionarà els ajuts de caràcter social. Per la seva part, Vox ha celebrat a través d'un comunicat, ha estat capaç de condicionar, diu, el paquet d'ajudes socials, elevant les exigències.
I enmig del debat i de la polèmica pel concepte de prioritat nacional que ha acordat del PP amb vots a Extremadura, aquí a les Illes, Vots ha presentat al Parlament una iniciativa per implantar que els espanyols tinguin prioritat d'accés en els serveis públics. El vicepresident Antoni Costa no ha aclarit si el PP donarà suport a aquesta iniciativa a la cambra autonòmica.
Ha matisat, però, que l'aposta de l'executiu és prioritzar els residents tal com ja es fa per accedir a un habitatge públic.
Crec que és de sentit comú, que és prioritzar la gent d'aquí. Prioritzar la gent d'aquí significa pues, facilitar la vivenda en criteris de residència de la gent d'aquí.
El batle de Palma assegura que el procés de regularització d'immigrants ha fet que la situació sigui inassumible, no només per a Cort, sinó per a tots els ajuntaments d'Espanya. Jaime Martínez afirma que durant aquest temps s'han sol·licitat més de 4.000 informes de vulnerabilitat a Palma i que és impossible que el personal municipal pugui assumir tota la càrrega de feina.
D'aquesta manera, Martínez es reafirma en les previsions que van fer i insisteix que els serveis socials dels ajuntaments estan col·lapsats i no es pot atendre correctament els residents per altres assumptes. Durant la primera setmana del procés de regularització a Palma, segons el batle, s'han atès més de 6.000 persones per aquest tràmit.
De cap manera hi ha ni temps ni forma per fer això, per tant, estem en la mateixa situació que fa una setmana. Instam i exigim al govern d'Espanya que posi els recursos necessaris per una decisió unilateral i improvisada que ha obligat els ajuntaments que deixem de donar un servei de qualitat.
Martínez ha afegit que traslladarà aquesta mateixa petició a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies, de la qual es vocal en la Junta Directiva.
El líder de Comissions Obreres de les Illes, José Luis García, ha lamentat la demagògia que el Partit Popular fa amb el procés de regulació de migrants.
Entenem que per part del Partit Popular hi ha molta demagògia, on s'està fent un discurs que si han de posar recursos, no?, per atendre aquesta gent, doncs els hem de llevar per atendre altres coses, i creiem que és un argument demagògic.
Per part seva, el secretari general del sindicat UGT a les Illes, Pedro Omar, ha dit que la regularització extraordinària de migrants demostra el fracàs del sistema.
Una regularització, qualsevol regularització massiva, no és més que el fracàs d'un sistema. Si el sistema hagués funcionat de manera fiable i de manera constant i de manera regulada, totes aquestes persones no haurien de patir aquest tràngol que estan passant ara.
Més en clau social, els 8 cadàvers trobats de 8 persones i els 2 supervivents en aigües de Cartagena aquesta setmana eren de migrants que feien la ruta algeriana. Així ho ha assegurat l'ONG Caminando Fronteras, que ha rebut l'avís de familiars que alertaven de la seva desaparició. Se sospita que tots els migrants viatjaven en dues barques que es trobaven a la deriva. Ens ho conta Carme Moreno.
La fundadora de Caminando Fronteras, Elena Maleno, ha explicat a Iveta Ràdio que l'ONG encara investiga els fets. Segons Maleno, la família d'un dels 2 supervivents va interposar una denúncia per la seva desaparició davant la Prefectura Superior de la Policia Nacional a les Illes. A més, l'ONG va avisar-ne Salvament Marítim. El que se sap de moment és que dimarts de vespre un creuer va localitzar els cossos de 5 cadàvers a la mà, a l'est del Cap de Palos. Els 2 supervivents trobats en una de les barques foren traslladats a l'hospital.
Y los segundos 5 cadáveres encontrados, estamos en investigación ahora para ver de qué embarcación se trata, y hay 2 posibilidades, que fueran de esta misma embarcación o de otra embarcación que también fue alertada y que también estaba en búsqueda. Sea como sea, estas personas que quedaron a la deriva se dirigían a Baleares y son alertas de Baleares.
La ruta algeriana és una de les més mortíferes. Caminando Fronteras encara no té dades del nombre de cossos desapareguts i de migrants morts enguany. La delegació del govern espanyol a les Illes assegura que l'any passat moriren 63 persones que feren la ruta, mentre que diverses ONGs apunten que són més de 1.000 les persones mortes o desaparegudes el 2025.
Escoltau l'informatiu Matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
8 i 19, el sindicat UGT adverteix que un miler de treballadors de temporada de la península no s'han pogut reincorporar aquest any perquè no troben on poder viure. Per això el sindicat reclama que es destini part de l'impost de turisme sostenible a habitatge per a aquests treballadors.
I proposen que es destini part de l'impost de turisme sostenible a comprar establiments hotelers obsolets perquè s'hi puguin allotjar, com dèiem, treballadors de temporada i que també es faci més habitatge de protecció oficial amb la recaptació d'aquest tribut. No consideren una bona alternativa que sigui l'empresari el que ofereixi allotjament perquè denuncien aquests sempre demanen una contrapartida, com ara jornades més llargues o extraordinàries. José María García Relucio, de la UGT.
És una vergüenza. En la puerta de la entrada de Palma, en la autovía, hay otro campamento ya. ¿Esto qué es? Y esos son trabajadoras y trabajadores. Y por lo tanto nosotros tenemos que poner entre todos soluciona esto. Y si hay dinero y lo recaudamos a través del impuesto turístico, ese impuesto turístico, todo el dinero que sea necesario ha de ir para paliar inmediatamente esta situación.
Treballadors contactats per Ivetres han explicat que viuen una situació límit amb la incertesa que els pugin al lloguer i que hagin de viure en una habitació perquè ningú no els vol llogar un pis. Són Carlos i Encarna.
Yo creo también que los casaros están aprovechando en manera no sé cuánto legal. Y esto para mí y como otra gente nos complica la posibilidad de encontrar vivienda, sobre todo en mi caso con una niña.
Es preocupante que la gente que viene a la península a trabajar de temporada, digamos, no pueda pagar un alquiler. Pero los que vivimos aquí, que nos tengamos que ir porque tampoco podemos, me parece vergonzoso.
A tot això, l'Ajuntament de Santa Eulària ha aprovat una proposta de sanció de 37.000 euros per llogar un habitatge turísticament a la zona d'Araví de Dalt a l'estiu de 2025.
Sanció per al canvi d'ús de residencial a turístic sense el títol habilitant. La resolució eximeix de responsabilitat per al propietari de l'immoble perquè no s'ha acreditat la seva participació directa en els fets. La resolució desestima les al·legacions presentades durant el procediment i confirma la responsabilitat, això sí, de la promotora en el canvi d'ús.
En successos, un home de 56 anys ha mort i una altra persona ha resultat ferida greu aquest divendres en negar-se a la platja de Calamandí, a Porto Cristo.
Ha explicat el SAMU 061 que va ser passades les 2:30 de l'hora baixa que es va rebre l'avís que diverses persones tenien dificultat per sortir de l'aigua a la platja Manacorina. Una va entrar en parada cardiorrespiratòria i els socorristes li varen fer maniobres de reanimació cardiopulmonar. Fins al lloc dels fets es desplaçaren 3 ambulàncies i els sanitaris van continuar sense èxit amb les maniobres de reanimació. El pacient va acabar morint. La segona persona ferida va ser assistida, estabilitzada i traslladada a l'Hospital de Llevant en estat greu.
El govern i l'Ajuntament d'Eivissa han iniciat el reallotjament en habitatges socials de l'Ibavi en el barri d'Esputxet de les famílies afectades per l'explosió que es va produir dimarts a un pis de vila.
La Conselleria d'Habitatge explica que també treballa en el muntatge de les instal·lacions elèctriques per a les famílies que han tornat als seus habitatges de l'edifici afectat per l'explosió.
Tot això quan la dona de 45 anys, ferida greu en la deflagració, ha rebut l'alta de l'UCI de l'Hospital de Can Misses i ha passat ja a planta. En el succés també van resultar ferides altres 3 persones.
Són el seu fill i la seva nora, de 23 i 21 anys, que també es trobaven en el moment de la deflagració en l'immoble i estan ingressats a la unitat de cremats de l'Hospital La Fe de València. El jove de 21 anys, veí del pis on es va produir el sinistre, també evoluciona favorablement. Ha passat d'UCI a planta, ingressat en la policlínica Nuestra Señora del Rosario a Vila.
I les famílies de l'escola de Son Pisà de Palma mantenen la vaga per la incorporació al centre del mestre Miquel Roldán condemnat per assetjament. El 61% de les famílies la varen secundar ahir. La MIPA avisa que no s'aturaran fins que la conselleria no els doni una solució. De moment han sol·licitat ajuda psicològica per a les famílies i els menors. El mestre interí finalitzarà la seva substitució dimarts que ve al centre.
La presidenta de la MIPA, Marina Coves, ha assegurat que els nens ho passen malament. Se les ha explicat per què no van a classe, però així tota la situació, diu, és delicada. Dilluns els pares i mares tenen una reunió per en què demanaran solucions. D'entrada, critiquen que ahir el professor fos citat d'urgència per la conselleria i que avui s'hagi incorporat a la feina amb normalitat.
Estem oberts a propostes, però evidentment volem propostes i mesures, o sigui, volem solucions, perquè la gent no està tranquil·la, les famílies no estan tranquil·les i els nins i les nines ho estan passant molt malament. De fet, hem sol·licitat suport psicològic, tant pels menors com per les famílies.
El cas ha tingut molta repercussió i justament aquesta setmana la ministra de Joventut, Cira Rego, ha anunciat que el govern central reformarà la llei perquè els docents condemnats per assetjament no puguin fer classe. Val a dir que Roldán acaba dimarts que ve la substitució que cobreix.
Neix la xarxa 03 de les Illes Balears per representar les treballadores de prop de 170 escoletes i aconseguir coordinadament amb les patronals del sector un conveni autonòmic infantil propi. Una aliança aprovada aquest divendres en una assemblea que també ha decidit sumar-se a la vaga del pròxim dia 7 de maig que s'ha convocat arreu de l'Estat.
Treballadores i treballadors amb el suport dels sindicats, UGT, Comissions i STEI han confirmat també que et sumaran a les altres mobilitzacions convocades en l'àmbit autonòmic. L'aturada de dia 7 a Palma i arreu de les Illes començarà a les 6 del capvespre, per cert, a la plaça d'Espanya de Palma. Noelia Jiménez, portaveu d'aquesta nova plataforma, explica la importància de donar visibilitat, una visibilitat que segons ell encara no tenen.
Estem cansades, estem agotades, com ens sentim aïllades, excloses, i que avui és el primer dia per la lluita dels nostres drets, però també pels drets dels infants que tenim nosaltres a les nostres aules. Aquests infants que molt de pics no podem cuidar com a nosaltres ens agradaria.
La portaveu de la plataforma 03 ha denunciat les condicions i els salaris precaris que diuen pateixen, a més de destacar que la seva tasca amb infants és igual de formativa que els cicles més enllà dels 3 anys.
Som una feina, tenim una feina educativa. No som guarderia, som escoletes d'infantil. Educam a personetes i aquestes personetes tenen un dret.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Inca, Batega Cultura. Batega Diversitat, Innovació i Gastronomia. Inca, Batega Comerç. Batega Comunitat, Energia, Vida. Inca, Batega Il·lusió. Batega Futur. Inca, Batega. Ho sents.
El 25 d'abril arriba a la Mallorca 312 OK Mobility, la cita ciclista més emblemàtica de l'illa. Molta força a tots els participants locals en la recta final de preparació. I per la resta, no us ho perdeu. Veniu a viure una jornada única sobre rodes i a compartir la passió pel ciclisme. Consulteu l'afectació de carreteres a mallorca312.com.
8 i 27, fora de les Illes, Espanya, la popular Maria Guardiola ha pres finalment aquest divendres possessió del càrrec de presidenta de la Junta d'Extremadura, que revalida després d'un nou pacte de coalició amb Vox.
No creo en los muros. La división nos hace peores, nos hace vulnerables, más erráticos, nos lleva hacia las rocas. Naufraga la sociedad entera si piensa que la batalla es más importante que el acuerdo.
I en internacional, nova ronda de negociacions de pau entre Estats Units i l'Iran, el Pakistan, mentre Espanya, el president Pedro Sánchez, diu estar tranquil davant l'amenaça nord-americana de demanar que l'OTAN expulsi Espanya per no donar-li suport en la guerra a l'Orient Mitjà.
Nosotros no trabajamos sobre emails, trabajamos sobre documentos oficiales y posicionamientos que haga, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. La posición del gobierno de España es clara. Absoluta colaboración con los aliados, però sempre dentro del marco de la legalitat internacional.
Per part de Podem, la secretària general del partit, Ione Belarra, ha demanat a Sánchez que tregui Espanya de l'OTAN abans que ho faci Donald Trump. Tot això després que el secretari de Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha amenaçat aquest divendres els països membres europeus de l'OTAN que no els pot continuar sortint de franc la protecció estatunidenca.
Diu que els aliats han beneficiat de la protecció dels Estats Units i que Europa hauria de deixar de parlar i d'organitzar conferències elegants i pujar al vaixell.
Un darrer apunt, l'ONU identifica dues crisis de fam simultànies a Gaza i al Sudan, un fet sense precedents.
Pues recull la darrera edició del seu informe global sobre crisis alimentàries, un estudi que confirma que s'ha assolit la fase 5, la més greu de totes, per la manca d'aliment a la franja de Gaza i a diverses zones del Sudan. El secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, assegura que les guerres són el motor primari de la inseguretat alimentària i la desnutrició, que a més s'ha duplicat la darrera dècada.
Són les 8 i mitja, repassam els principals titulars. En marxa la Mallorca 312 i participen 8.500 ciclistes de més de 70 països. Consequentment, la circulació per moltes de les carreteres de l'illa es veurà interrompuda.
La carrera afecta sobretot la Serra de Tramuntana, però també el Reguer i el Pla de Mallorca. Concretament, en aquesta hora hi ha talls entre Pollença i Solla i, en breu, les restriccions s'extendran cap a Andratx, Esporles i Santa Maria.
Més de 30.000 persones encetaran aquest cap de setmana i fins dimarts la temporada de discoteques a Eivissa.
Un sector que va facturar 160 milions d'euros l'any passat i, de moment, no ha notat, diu, els efectes de la guerra a l'Orient Mitjà.
El Consell de Mallorca exigirà finalment 5 anys i no 3, com estava previst, per accedir a les ajudes socials per fer front a les conseqüències econòmiques de la guerra a l'Iran.
D'aquesta manera es desbloqueja la part de la bateria d'ajuts paralitzada, que serà aprovada pròximament en ple extraordinari. Vox afirma i celebra estar al darrere de l'enduriment del requisit.
UGT alerta que milers de treballadors de temporada de la península no s'han pogut reincorporar enguany perquè no troben on poder viure.
I proposa destinar part de l'impost de turisme sostenible a comprar establiments hotelers obsolets perquè s'hi puguin allotjar els treballadors.
Mor un turista alemany de 56 anys en negar-se a la platja de Calamandia, Porto Cristo.
Va ser ahir cap vespre i una altra persona que tampoc no podia sortir de l'aigua va resultar ferida greu.
En internacional, nova ronda de negociacions de pau entre Estats Units i l'Iran al Pakistan.
Enmig d'una treva indefinida anunciada aquesta setmana pel president Trump.
Informatiu Matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
Moment ara també per fer repàs de les portades dels diaris. Al Diari de Menorca llegim que en 7 dies caòtics s'han sol·licitat a l'illa més de 400 certificats de vulnerabilitat per a persones que volen regularitzar la seva estada a Espanya i que, després d'unificar criteris, els ajuntaments començaran a emetre's dilluns. En titular secundari s'exposa que el 25% dels menorquins de lloguer ja paguen més de 700 euros al mes. També que Ciutadella alega que desconeixia l'estat ruïnós de la xarxa de captacions d'aigua i que Sant Lluís ha remat contra costes per la seva inacció, segons el consistori Sant Lluís a Salgar i que en costejarà la reparació.
La fotografia de portada del diari ens mostra la barca Miguel Ángel, una espècie de balandre al llagut gros que ens diu que ha tornat a Mol, la ciutat que la va veure néixer l'any 1955 de la mà del mestre d'aixa Joan Petro. S'anticipa la crònica d'un periple per la Mallorca turística de la mà de diferents propietaris fins que, finalment, els descendents de Petro l'han recuperada i es plantegen a més donar-li un ús públic i divulgatiu.
El periòdico d'Eivissa i Formentera ens informen de primera notícia que s'ha començat a reallotjar les famílies afectades per l'explosió de gas a Vila. que per aquest fi, i de moment, s'han assignat dos habitatges de l'Ibavi per acollir dues de les 5 famílies que han quedat sense llar. La foto és d'una carretó que vola pels aires davant la mirada expectant del públic i el seu llançador. Carretons i espardenyes voladores a Sant Jordi, és el titular. L'Eivissa més rural es reivindica, la parròquia amb la festa s'abreix, s'afegeix.
Una fotografia molt semblant de l'instant del llançament en fora d'un carretó també il·lustra la primera pàgina del diari d'Eivissa, que ens amplia que Sant Jordi ha celebrat el primer campionat mundial de llançament de carretó i espardenya i la revetlla pagesa s'abreix. El tema d'obertures igualment per l'explosió de gas que s'anuncia en aquest cas va ser deguda a una greu negligència de qualque operari que va deixar sense segellar tres canonades a tres cuines.
A Mallorca, a l'última hora, va amb la prioritat nacional de vots, que, llegim, s'ha quedat a Mallorca en els 5 anys de residència per sol·licitar ajuda pel pacte dels d'Abascal amb el PP al Consell.
Hi ha una sèrie de titulats secundaris en la portada del diari mallorquí, però nosaltres ens quedem amb un de cultural per pitjorines, que amb el títol Patrimoni Musical se'ns informa, llancen nou disc anomenat Safal de Girada i presentaran a Palma el 8 de maig. De les pitjorines en tenim una foto petita del grup, perquè la foto grossa de l'última hora és per una gran foto de família de la confraria Això Són Bruta, llegim davant la caseta del diari a la Fèria d'Abril Palmesana, que fa vibrar, es titula La Ciutat.
Finalment, pel que fa a les Illes, el diari de Mallorca també obri amb el requisit de residència per les ajudes públiques. El Consell l'eleva de 3 a 5 anys, com vos hem explicat també a IB3 les darreres hores. En subtítol es fa referència a la residència legal, a la qual apel·la el govern que eludeix, s'afegeix la confrontació amb l'ultradreta.
I foto per la històrica llibreria Palmesana Colom, de la seva propietària, que és filla de qui va obrir aquest establiment, Maria Colom, diu que és la llibreria més antiga de Mallorca i que cerca relleu i qualcú que l'assumeixi amb amor.
Fora de les Illes, El Mundo diu: Sánchez desvia 11.482 milions de defensa per sobreviure a l'OTAN de Trump. Això en referència a l'increment dels darrers 3 anys, segons el diari, de la partida per aquest departament del govern socialista.
A l'OTAN i Trump també al·ludeix la foto de portada de l'ABC d'un secretari de guerra nord-americà, Pete Hegseth, que sembla apuntar amenaçador amb el dir qualcú en una roda de premsa. Vos heu beneficiat molt de temps de la nostra protecció. El citen quant a les seves paraules en referència justament a Europa i al seu paper a l'Aliança Atlàntica.
El País i La Vanguardia, en canvi, dediquen la seva obertura a la política migratòria. Obri una bretxa entre els bisbes i PP i vots, diu el diari català. Vots reta el PP amb la prioritat nacional, segons el madrileny. Hem arribat a les 8:36, repassant les portades dels diaris. Arribaran ara els esports.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio. Informatiu matí. Esports.
Molt bon dia. Començam aquest dissabte parlant de futbol perquè el Real Mallorca jugarà a les 2 del migdia al Camp de l'Alavés, un partit vital en vista a la lluita per la permanència. Per aquest enfrontament, el tècnic Martín de Michelis no podrà comptar les baixes de Zito Lubumbo, que continua amb molèsties, ni amb els lesionats Antonio Raillo, Mateo Josef, Beristrom i Jan Sales. Escolta Martín de Michelis parlant del rival.
Todavía tienen del entrenador anterior. Han cambiado sistema táctico, sí, con Quique. A Quique también algo lo conozco. Es un equipo que ha demostrado en los últimos partidos que en los últimos 20 minutos también aprieta. Bueno, ahí tenemos que apretar nosotros también. Va a ser un partido volado. Desde ya un partido que cada uno sabe lo que se juega. Una linda batalla.
Pel que fa a la classificació, el Mallorca és 15 en 35 punts, 2 per damunt del descens que precisament marca l'Alavés amb 33. Amb De Michelis a la banqueta, el Mallorca només ha sumat un punt dels 6 disputats com a visitants.
Es una tarea pendiente en lo personal porque llevo solo 2 partidos dirigidos fuera de casa. Lo vamos a ir a buscar. Vieron que en los partidos que salimos fuera de casa nos pusimos por delante. No es una tendencia, es una realidad de lo que queremos ser.
Tot i així, el tècnic argentí ha dit que no ha volgut arriscar amb Lubumbo.
Sí, no, preferimos no arriesgar. Está bien cerquita, pero creo que era tomar demasiados demasiado riesgo por la lesión que sufrió y sobre todo por la explosividad que él tiene. Así que, bueno, sin prisa pero sin pausa.
Pel que fa a l'Alavés, el conjunt vitorià, amb Quique Sánchez Flores a la banqueta, encara no ha guanyat a Mendizorroza. Escoltam el tècnic rival parlant del Mallorca.
Un equipo que viene con una buena energía, ha conseguido, donde nosotros conseguimos 6 puntos, ha conseguido 10. Es verdad que ellos han jugado muchos partidos en casa y nosotros muy pocos, pero la realidad es la que es. Ellos vienen emocionalmente fuertes, muy fuertes, con un sistema 4-4-2 en rombo muy peculiar. Y una forma de entender el fútbol, pues que con aire fresco, la verdad. Nosotros vamos a ir a lo nuestro.
I ahir ja es va encetar aquesta jornada número 32 amb l'empat a 1 entre Real Betis i Real Madrid a la Cartuja. I avui també es disputaran, quan passi un quart de les 4, Getafe contra Barcelona, a les 6 i mitja València-Girona i a les 9 del vespre Atlètic de Madrid contra Atlètic Club de Bilbao. Recordant que l'enfrontament de les dues entre Alavés i Real Mallorca el podreu seguir en directe en tota la prèvia a partir de les 12 del migdia aquí a IB3 Ràdio. A la primera federació, l'OU d'Eivissa jugarà a la ciutat esportiva del Vila-real contra el filial Groguet quan passi un quart de les 4 blaucels a només 4 punts de les places de descens cercaran puntuar a casa del quart classificat i, de fet, del millor equip d'aquesta segona volta. Escoltam a Eric Monjoner, jugador de l'UD.
Hem parlat tots, com sempre parlem cada setmana, i hem dit que això ho hem de tirar endavant tots. O sigui, això és una cosa d'equip. I hem de ficar les botes, hem de ficar intensitat, i ara sí que no podem perdre ja ningú punt més. Sabem que estem en una situació bastant complicada, però ho intentem portar el millor possible. Només pensem en futbol i futbol i ja guanyar aquests 3 punts aquesta setmana.
Un partit que també podreu seguir aquí a Vetra Ràdio enllaçant amb el postpartit de l'Alavés i el Mallorca. I a la tercera federació avui comença la jornada número 32. A les 4 i mitja, Binissalem, Mallorca B. A les 5 i mitja, José Tense, Constància. I a les 6 en punt, Roland Molinà contra Collerense. En futbol sala, l'Illes Balears Palma Futsal juga avui el segon partit de la setmana. Serà al Palau d'Esports de Sant Moix a partir de les 6 de l'hora baixa contra Poparrulo, un partit determinant per la classificació pels play-off del títol. Escoltam el tècnic del Palma, Antonio Vadillo.
Tienen jugadores que están en un grandísimo estado de forma y de ahí pues su clasificación y su buen hacer en los partidos y sobre todo en toda la liga prácticamente, ¿no? Así que nosotros pues una oportunidad para seguir sumando en casa de 3-3, a ver si somos capaces de ampliar esta dinámica y también viéndolo desde un punto que puede ser un duelo directo, ¿no? por los play-offs.
Per aquest partit, l'única baixa és la del porter Luan Mulera. La classificació al Palma és 6a amb 41 punts, mentre que l'Oparrulo és 11 amb 33. Escoltant també el jugador del Palma, Mateus Maya.
Sabíem que vamos a tener un partido muy difícil, ¿no? Contra un buen equipo. Y sabemos que lo tenemos que hacer para sacar los 3 puntos, que es lo más importante. Y todos tienen que sacar su máximo nivel para hacer todo bien y salir con la victoria.
Un partit que també podreu seguir amb els millors comentaristes en aquesta casa aquí a Vietra Ràdio. I a la segona divisió de futbol sala, ahir empat a 1 entre Gasifret, Atlètic Eivissa i Martorell. En bàsquet, a la Lliga Challenge, l'Azul Marino disputarà avui la 30ª i darrera jornada de la temporada. A les 7 del capvespre, amb el títol i l'ascens a la màxima categoria ja a la butxaca, visitarà la pista del Castelló. L'equip d'Alberto Antuña vol acabar la temporada amb les millors sensacions i això seria deixant el global del curs amb 29 victòries i només una derrota. Escoltam el tècnic de l'Azul Marino.
Con ganas, obviamente, de jugar, de ganar, y de celebrarlo en la pista también, ¿no? De vivirlo en la pista, de recibir el trofeo, de poder estar en la pista todos juntos con nuestras familias.
I a la primera FEP, el Fiwi Mallorca cercarà a les 8 a Palència retrobar-se en la victòria. Els de Pablo García visiten la pista del tercer classificat després d'11 derrotes consecutives. Escoltam el tècnic del Fiwi.
Jornada complicada, obviamente, jugamos contra un gran equipo, un equipo que, si mal no recuerdo, lleva 13 victorias en los últimos 14 partidos. Y bueno, pues a prepararnos hoy para lo que será un partido complicado, pero saldremos con la misma mentalidad que hemos salido todos estos últimos partidos, de salir a competir y a ganar.
I diumenge serà el torn dels altres dos representants balears de la primera FEP. A les 12:30, Estia Menorca contra Ourense, i a les 6, a Somos, Palmer Bàsquet contra Alacant. I a la segona FEP, a les 8:30 del vespre, avui, el Clas Bàsquet Sant Antoni s'enfrontarà al Càceres en els vuitens de final del play-off d'ascens. En voleibol, a les 6, el Connecta Balear Manacor rebrà la visita del Guaguas en el primer partit de les semifinals dels play-off pel títol de la Superliga masculina. Alexis González és l'entrenador del conjunt manacorí.
Que esta llave, la de Manacor Guaguas, es la más complicada, pues te tocaba el campeón de Copa y el favorito, así que, nada, ahora nos enfrentamos en una semifinal, igual que el año pasado. El año pasado, pues, también perdimos en tiebreak 3-2, así que yo creo que es una serie muy igualada y nada, un lindo partido, como te decía anteriormente, ¿no?
En tenis, el Mutua Open de Madrid, Jaume Munà jugarà contra Casper Ruud, número 15 del món, al voltant de la una del migdia en el partit corresponent a la segona ronda del torneig. I en pàdel, Gemma Trià i Delfi Brea disputaran avui contra Tamara Icardo i Claudia Jensen les semifinals del Premier Padel de Brussel·les. Ahir, la menorquina i l'argentina van avançar de ronda després d'imposar-se per 6-3 i 6-1 a Alejandra Salazar i Alejandra Alonso. I en motociclisme acabam aquesta informació esportiva, perquè aquest cap de setmana es disputa el Gran Premi d'Espanya al circuit Ángel Nieto de Jerez. A MotoGP, Joan Mir va finalitzar 14 i 11 respectivament els primers entrenaments, i a Moto2, Izan Guevara va anar de menys a més. Els primers entrenaments només va poder acabar la posició de 9, mentre que els segons va finalitzar 6a. I amb això acabem la informació esportiva. Recordem que a partir de les 12 del migdia viurem una jornada multiesportiva amb els partits entre l'Avés i Mallorca, després Villarreal B contra Uda Eivissa i finalment el partit entre Illes Balears Palma Futsal i Oparrulo.
Escoltau l'informatiu matí, el primer informatiu del dia d'IB3 Ràdio.
Vuelve la Fira del Llongat Espillery, el 26 de abril desde las 9 de la mañana. Décima edición con gastronomía, artesanía y actividades. Cercavila, charanga, show cookings y tardeo. Y muchos llonguets hechos por nuestros panaderos. También veganos y sin gluten. La EMT refuerza la línea 31 de bus. ¡Te esperamos! Ayuntamiento de Palma.
Para ti y también para ti, en Eroski te damos el pimiento rojo granel a 2,49€ kilo, el salmón de 1 a 3 kilos entero medio a 11,75€ kilo, la pechuga de pollo granel a 5,99€ kilo y la napolitana de cacao bandeja de 4 unidades a 1,50€ bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
Informatiu matí. L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio.
8:46, seguim a l'informatiu matí. El no a la guerra marcarà les mobilitzacions del 1 de maig, que preparen els sindicats majoritaris, qui també reclamaran uns millors salaris, el dret a un habitatge digne i la defensa de la democràcia.
Tant UGT com Comissions Obreres consideren que l'actual context econòmic i social, on els discursos de l'extrema dreta van a l'alça, fa necessària la reivindicació dels drets de les persones i la democràcia. Ho explica el líder de Comissions a les Illes, José Luis García.
Necessitam amb urgència que els treballadors i treballadores d'aquesta comunitat autònoma, però en definitiva del conjunt del país, se comencin a indignar. I se comencin a indignar fruit d'aquesta situació que estem, però sobretot per poder tenir un futur.
I el secretari general d'UGT a les Balears, Pedro Omar, destaca que a les illes els treballadors s'enfronten a la negociació de tres importants convenis.
Afrontant la negociació d'importants convenis, com és el comerç, és del metall, i també l'aposta decidida de sindicats majoritaris per la firma d'un conveni autonòmic de les escoletes, que iguali condicions laborals i salarials de les professionals, que majoria dones, d'aquest àmbit.
A Palma, la manifestació de l'1 de maig començarà a les 11:30 a la plaça d'Espanya i acabarà al Parc de la Mà, amb una torrada i música. A Mahó i a Eivissa, els actes reivindicatius començaran a les 12 a la plaça de l'Esplanada i al Parc de la Pau, respectivament.
El govern xifra en 7,3 milions el cost de la vaga de metges a les Balears, que es repetirà la setmana que ve entre dilluns i dijous.
El vicepresident Antoni Costa ha assegurat que ja s'han perdut 50.000 consultes en els dies que s'ha materialitzat aquesta vaga. Costa exigeix al govern espanyol una solució urgent i que demani disculpes, diu, als ciutadans de les illes.
Mentrestant, la ministra continua enrocada, no s'asseu a la taula de negociació i, per tant, no pren les mesures necessàries per intentar resoldre aquesta situació, que lamentam profundament. I en aquest sentit, des del govern de les Illes Balears, volem exigir en el govern del senyor Sánchez que demani disculpes.
I els repartidors de Glovo fan vaga fins diumenge a tot l'estat per protestar contra els 750 acomiadaments anunciats per la plataforma.
Es tracta de la primera vaga a Glovo a escala nacional i internacional pels abusos laborals que, segons els sindicats, pateix la plantilla després de la regularització laboral que va acabar el juny de l'any passat, quan es va aprovar la llei Rider. Les aturades varen començar ahir i continuaran avui dissabte durant tota la jornada i demà diumenge de 12 del migdia a les 4 de l'hora baixa.
Els hotelers de Mallorca es preparen per gestionar l'observació de l'eclipsi total el proper 12 d'agost. En un curs impartit per Polaris Menorca, la seu de la Federació Hotelera, han parlat de la prioritat d'organitzar activitats per tal que els clients quedin dins els hotels i no contribueixin a la saturació de carreteres. Recordem que les Balears és un dels pocs llocs d'Europa on podrà contemplar-se el fenomen.
El director de Polaris Menorca, Javier Ares, explica que el principal problema és la manca d'espai que, sumada a la pressió humana que hi haurà a Mallorca el dia 12 d'agost, pot provocar un caos. Perquè això no passi, totes les administracions treballen conjuntament amb l'objectiu que el fenomen astronòmic es pugui veure i viure bé i de forma segura.
Fa temps que estem treballant la Comissió Nacional de l'Eclipse, que ara ha conformat el govern, la comissió pròpia aquí de Balears, en les recomanacions dels experts, no? Perquè no es contribueix a un caos i, per tant, tota la DGT, el govern, els consells, els ajuntaments, pues, tots estan treballant articuladament per un moment molt excepcional.
Els hotelers ja dissenyen experiències pels seus clients perquè puguin veure l'eclipsi de forma segura i sense sortir de l'hotel. Amb la finalitat de no contribuir a la saturació, explica Maria José Aguiló, vicepresidenta de la Federació Hotelera de Mallorca.
Se trata un poc d'aplicar una certa creativitat i generar, pues, una sèrie d'experiències dins un entorn que estiguin vinculades en el fenomen des de la seguretat, des de la proximitat, perquè som un indre privilegiat per fer aquest visionat.
I la nova edició de la Fira Nàutica de Palma tindrà prop de 300 expositors i 600 embarcacions. Es podrà visitar a partir de dimecres que ve i fins al 2 de maig al Mall Vell de Ciutat. Més de 200 persones treballen des de principis de mes en el muntatge del recinte firal, que acollirà un any més l'esdeveniment nàutic que inaugura la temporada al Mediterrani.
La Fira Nàutica de Palma s'amplia fora del Moll Vell cap a la Marina del Port de Palma. Això permetrà, diuen, duplicar el nombre d'embarcacions exposades. En total hi haurà 600, augmenta l'eslora mitjana dels vaixells a motor i també dels velers en exposició. El més gran farà 60 metres. Javier Sanz, president de l'autoritat portuària.
Eventos como este salón náutico son el reflejo del dinamismo de nuestra comunidad y de la fortaleza de un tejido empresarial que sigue innovando, creando valor y posicionando a Baleares como un referente indiscutible.
La Fira Nàutica a Palma reunirà 310 empreses nàutiques, el conseller d'empresa Alejandro Sáenz de San Pedro.
Va haber novedades este año muy interesantes. Yo creo que con todo esto estamos consiguiendo que Palma vuelva a ser otra vez más la capital mundial de la náutica, la capital mundial del Mediterráneo. Yo creo que tenemos que estar muy orgullosos.
L'any passat, la Fira Nàutica va tenir un impacte a Palma de 21 milions d'euros, un 4,5% més que l'any anterior. Hoy he dejado mi teléfono para no llamarte, para no llamarte, para no llamarte.
Hoy he dejado... I abans d'encetar la plana cultural i l'agenda de propostes, vos explicam que aquesta casa IB3 té avui doble estrena. Són dues sèries documentals amb temàtiques dispars. El projecte Desconnectats, dirigit per Elisabet Moll, analitza sense filtres l'impacte real dels dispositius mòbils en la vida dels adolescents.
En primera persona, els joves reflexionen amb sinceritat sobre l'ús que fan de la tecnologia i com, en molts casos, condiciona la seva vida i identitat. En tres capítols, que s'emetran els dissabtes, quan faltin 15 minuts per les 10 de la nit, a IB3 Televisió, són una mirada directa com la tecnologia condiciona la seva vida, relacions i salut mental.
Tens enganxe de mirar tot el que ha passat al vespre, o al vespre tens tot el que ha passat durant el dia, i tu tens la necessitat d'aquesta penjar perquè els altres sàpiguen de tu i que sàpiguen de la teva vida, perquè vols ser com superior als altres, vols que la gent sàpiga de tu.
Abans d'enviar una foto, abans de fer un comentari, pensa 10 segons si el que estàs fent te pot dur a un problema. Perquè aquesta impulsivitat que de ho fas perquè és una broma, o fas per riure, o fas per ser popular, igual mordu un problema a posteriori.
Són veus extractes del projecte Desconnectats, que amb el suport de la Conselleria d'Educació es convertirà en una eina de treball també per als centres educatius de les Illes, amb l'objectiu d'això, de fomentar la reflexió i el debat sobre l'ús responsable de les noves tecnologies entre l'alumnat.
Rodejat d'amics ben alts i forts i valents, vas diferenciar-me.
La segona estrena de l'ens públic és Pedra, Terra, Fusta, una mirada rigorosa i evocadora sobre els oficis artesanals tradicionals de les Illes Balears.
La producció, que compta amb la col·laboració de l'Ibavi, se centra en l'ús de materials nobles com el marès, la pedra, la calç, la fusta i la terra, elements clau en la construcció i en el patrimoni arquitectònic de l'arxipèlag. A través de cada episodi, la sèrie aprofundeix en la relació històrica entre els artesans i aquests recursos naturals, sense oblidar les aplicacions contemporànies.
Feina en si van ser 2 mesos, de no fer absolutament res més que se signa, i després d'investigació va ser durant un any.
Podreu veure el primer episodi de Pedra, Terra, Fusta quan faltin 5 minuts per les 5 de l'hora baixa a IB3 Televisió.
Rialles i cultura al carrer és l'oferta del Son Cervera Clown, que durant 3 caps de setmana consecutius ha programat espectacles d'humor, circ, màgia i també malabars.
El SUS és avui a les 5 del cap vespre amb l'orquestrina de la família Volpini i un espectacle itinerant d'animació pel poble que anuncia el festival. Música i humor visual per animar tothom, que acabarà a l'Església Nova, ubicació del següent espectacle del dia, els malabars de la baldufa de Guillem Vizcaíno, una mostra del talent autòcton que s'entremescla amb artistes venguts de València, Astúries, Itàlia i Alemanya. La regidora de Cultura cerverina és Almudena Rodríguez.
Darle salida a los nuestros, por decirlo de alguna forma, pero que también el pueblo pueda disfrutar de lo que tenemos fuera y hacérselo llegar. Y todo esto, todo el circo, todo lo que se hace en la Iglesia Nueva, Marilén, todo esto son espectáculos gratuitos, ¿sabes? Que la gente va a venir y va a poder disfrutar sin tener que pagar una entrada, que es para todos los públicos, para todos los bolsillos.
A la Son Cervera Clown només són d'entrada els monòlegs de Rubén García amb doble sessió demà i el 9 de maig, i també una nova aposta al Teatre Breu, que tancarà el festival el dia 10.
En estas 3 sales, en cada una de ellas, se representará un teatro, un mini teatro, a lo mejor dura 15, 20 minutos máximo. Nos cambiaremos cuando se termine, se acaban todos a la vez y el público es el que se mueve y puede ver en un mismo espacio 3 obras de teatro diferentes. Vale, las meteremos un de humor, les hemos pedido que nos hagan 3 obras de humor y yo creo que será muy interesante. La verdad que esta opción de teatro breve siempre gusta mucho.
Doncs ja ho sabeu, el Son Cervera Clown, que anuncia sorpreses, rialles i sobretot diversió, i que més l'any que ve celebrarà el 20 aniversari, diuen que serà de traca. Traveling through the air.
give all your heart, speaking that I'm cold in the night, holding my blood.
I el català Joe Orson presenta avui a la baixa al Teatre de l'Aró The Age, el seu primer treball discogràfic en solitari.
Ens ha explicat que han hagut de passar 10 anys diversos projectes musicals i la composició de desenes de cançons perquè aquest nou The Age sigui una realitat. El primer disc d'Orson en solitari és una selecció de 6 cançons que recullen la tradició del folk americà més clàssic, nodrit de passatges musicals poc habituals a la música contemporània i que ha cuinat braç a braç amb el productor Toni Salvà.
Vam escollir 6 temes que una mica pues, naveguen en un espai sonor bastant mediterrani, diguéssim, i barrejat amb una mica la meva influència del folk americà. Realment les primeres maquetes van començar fa 10 anys i ho vam aparcar perquè jo també tenia uns altres projectes i ho vam recuperar. En Toni em va trucar i em va dir pues, bueno, José, això ho hem de tirar cap endavant i així ha sigut.